ja, no, ja ho té tot, que a més en el documental queda claríssim, que no li queden duro, surt, la solució passa per Borsa.
Molt i és misteriós. Més,
perdoni, en el documental la majoria se n'enfoten d'ell, els grans periodistes econòmics, els analistes econòmics, tots no donen duro. Bueno, no anava. Però escolti, vagi darrere de Tesla, no sé si m'explico.
Perquè algú hi va posar cèntims.
Bueno, sí, sí, el que vostè vulgui. Ja, però...
A ell l'esperona molt el fet de que les, els moments de fracàs en què s'incendia el Tesla, hi ha accidents i rep burles, tot això li serveix com per activar-se i com tornar a més a més d'una manera... Exacte, d'una manera ferotge. I en algun moment hi ha un punt de bogeria en tot això.
Bueno,
no?
és que ho està.
És una obsessió malaltissa on, i aquí és on a mi em costava més, on arrossegava tanta gent en això que tens la sensació que
és secta. Converteix la feina en una secta.
I que no tots... paguen, o el cost per tothom no és el mateix, perquè ell ha decidit ser aquesta persona i segurament a la llarga això li implicarà uns costos a una persona que potser li és igual, però hi ha tot un seguit de gent en què necessiten aquesta altra part i els hi costa molt desenganxar-se d'aquesta mena
però
de secta.
Però això és el mateix que el Miquel Àngel quan pintava la Capella Sixtina, que el papa deia encara no acabes, i ell deia, no, és un artista que era mig boig i brut i de qualsevol manera, i anar pintant, no li venia d'un dia, Sí, és un geni, sí, és clar, però Miquel Àngel només em feia empipar el papa. No feien pipar tot una empresa, tot un munt de gent.
Sí, sí, el que vostè digui.
Però, la diferència...
Però, perdoni, si fan pipar... O sigui, jo estic d'acord amb vostè, però hi ha un munt de gent que el segueix, hi ha un munt de gent que aguanta allà i que passen, es queden dormint a l'empresa. O sigui...
Jo el que no entenc és com convenç amb tots aquests...
Doncs aquest és un altre dels poders d'Elon Musk, que convenç el personal, no sé com s'ho fot, però se'ls fot a la butxaca. I la prova és que no només convenç els que treballa, convenç la gent perquè comprin les seves coses. Entre d'altres, un cotxe elèctric que quan va sortir ningú donava un duro i que tothom... I que hi havia un munt de gent que va comprar, no sé si eren 80 o 100.000 dòlars, i els van deixar d'aquí 2 anys... Li donarem el cotxe. Adéu-siau.
Són 105.000 dòlars per un cotxe que et donaran al cap de 2 anys.
I que ell no en tenia. No en tenia ni un. Només n'havia fet un de mostra. Mònica Planes, moltíssimes gràcies. Per cert, abans de marxar...
Sí, us volia fer una recomanació especial perquè és un documental que és difícil que puguem parlar aquí a la ràdio perquè té un pes molt específic en quant a les imatges i segurament és molt difícil transmetre el valor d'aquest documental només a la ràdio. És un documental que està nominat als Oscars en la categoria de millor documental que es diu Fire of Love i el trobareu a Disney Plus durant 93 minuts i és un documental sobre un matrimoni de vulcanòlegs que decideixen investigar al llarg dels anys 70 i 80 els principals volcans de tot el món quan estan en erupció d'una manera absolutament arriscada i és anant al lloc, anant al cràter pràcticament del volcà per mirar d'entendre'ls. I tenen tot un arxiu de fotografies i d'imatges, i és la història d'aquest matrimoni que junts investigaven els volcans. Veieu-lo, perquè és un documental bonic, amb una part tràgica, però que us agradarà moltíssim.
Com has dit que es diu?
Fire of Love.
Mònica Planes, moltes, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ara tornem.
48, 49 i 50! A Montse Interiors hem arribat al nostre 50è aniversari. Tots aquests anys no haurien estat possibles sense la confiança de clients, treballadors, col·laboradors, amics i fins i tot competidors. Gràcies per fer-nos costat. Qui sap què ens depara el futur? El que tenim clar és que ara som més que una empresa familiar. Som una gran família. Montse Interiors, 50 anys.
Versió RAC1.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Saps què és el millor contra el fred? Les segones rebaixes de Montse Interiors. Sí, has escoltat bé, segones rebaixes. Productes increïbles per la llar i més a uns preus encara millors. Play Geo doble cara, abans des de 79,95 €, ara només des de 19,95. Comforters amb borreguet, abans des de 109,95 €, ara des de 35,95. Vine a les segones rebaixes de Montse Interiors, a les nostres 27 botigues i a montseinteriors.com.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de febrer amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'espectacle sobre gel Disney on Ice al Palau Sant Jordi, del musical La Jaula de les Loques al Teatre Tívoli o de l'òpera Macbeth al Liceu amb entradesdavantguàrdia.com. El teu portal d'entrades de confiança.
Ai, aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes. Això és amor?
O és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 € per persona. Va, que les voltes... Ai, donen molta vida!
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Aquí discutint sobre Elon Musk i el senyor Marcelí... Que,
la abuela Tesla.
Que és igual, perquè...
Mira, ara diré una cosa.
No, és que, això és com, tots aquells que criticaven a Steve Jobs. Coi, pues hi ha un munt de gent que ha anat darrere Steve Jobs i molts deien que si el sistema de l'Apple...
Digue-li,
era operatiu, que si millor Microsoft amb el Bill Gates, que no sé què... Pues no, pues el Steve Jobs va ser un geni...
Mira, con Jesús Gil también, todo el mundo tratándolo de loco, y luego la de cosas que consiguió, ¿eh? Y le llamaban loco. Pues no, un visionario... Y un tío con cabeza.
Y respetuó con la... Con...
A ver, ¿a qué digo?
Con el medio ambiente. Bueno,
porque te busque una declaración de Jesús Gil.
No,
Te lo busco porque era un tío...
No, es igual.
No, te lo busco.
Hi ha un munt de persones il·luminades per Catalunya, amb molts pobles, això, que tenen unes idees extraordinàries, que a mi me les han explicat. Me les han explicat de primera persona. Però no han tingut la sort...
Están los tíos, pues lo veo un poco raro, pero también hay que entender,
no,
pues, ¿sabes? Que yo no me imagino con un tío en la cama igual que yo así mirándole y tal, digo, oye, me parecía raro, pero a la hora de la verdad no tengo más remedio que respetarlo, y sobre todo si fuera mi hijo o mi hija que fuera lesbiana o prostituta, creo que la ayudaría siempre, la respetaría siempre y sería su mejor amigo. Como no me gustan los tíos...
Lo veo. Hombre,
lesbiana
amb la prostituta. Ja veure. Un imperio, eh?
Tolerant.
Sí. Podeu reir-ho?
I avançava a su tiempo.
Va, deixeu-me saludar l'Eulàlia, que s'està esperant. Què tal, Eulàlia?
Bona tarda, què tal?
A veure, què ens portes?
Doncs mira, us porto
una altra que tampoc treballaria amb Elon Musk, ja ho he dit fa un moment.
A mi, de les idees, vale, però que tracti malament els treballadors.
Ara.
No.
Molt bé, això és una persona com cal.
Em sembla molt bé. Bueno, endavant.
Sí, porto una cançó perquè els seguidors de Gerard Piqué han entrat a la guerra musical de Shakira i han creat una cançó de resposta a l'últim èxit de la Colombiana.
Ben fet.
Pues tenia que fer-la jo.
Ja, bé.
Bueno, tira.
Bueno, ells n'han fet una altra. Són els rapers coneguts com San Sixto, Dive, no sé. MMP, Willy D, que han fet una cançó que es titula De Clara.
Ei, escucha, Shaki. ¿Qué ha pasado? Dice, ven de cara, si paga Hacienda, se queda sin nada. Y ven, declara, solamente tú, nada está más picada. Y tengo 10 roles, voy a tirar uno, un poco de chía para tu desayuno. Llevo con ella desde los 21, desde los 21. Con un Twingo tiré 22, me salió el bingo, me fui con
un... Eulàlia, ho pots traduir? Perquè no entenem res, que és la nova moda, fer lletres que no s'entenguin.
O sigui, aquí fa gràcia perquè juga
amb
D, Clara. Clara és el nom de la nova parella de Piqué, i el D, Clara. Llavors, diuen coses com si paga Hacienda, se queda sin nada. Ven, declara. Solamente tú, una gata más picada. O també, per exemple, diuen...
Buah, esa es buena, ¿eh? Oh. Ahí la han dado, ¿eh?
A veure, venia aquesta.
Ver?
Diu, tengo 10 Rolex, puedo tirar uno. Un poco de chía para tu desayuno.
¡Bum! ¡Hala, qué bueno, tío!
Chía como... Chía como... ¿Cómo qué? ¿Cómo esa que te... ¿No?
Acaba la frase, por favor, Adrián. Ay, Adrián.
Un poco de chía.
Adrián.
Bueno, sí, Adrián, en catalí.
No es un reemplazo, Adri. Es una mejora. Veo en mi Casio que llega tu hora. Se nota la envidia, te devora.
¡Chúpate esa llamada!
Y también responde a lo de las mujeres no lloran, las mujeres facturan y diwan. Las mujeres facturan, pero tú no declaras.
¡Toma! Buah, tío, con eso la Shakira se va a quedar de pasta muniendo, tío.
Però no l'havies de fer tu?
Pues la tenía que hacer yo, pues m'han copiado.
Però com que veig que ho trobes tan bé, ja has triat tant a fer la cançó que ja t'han passat per davant.
Porque todavía estaba haciendo yo...
Pues esto pasa por lo que decían Elon Musk.
Mira, tenía cuatro frases.
El vector.
No,
y tenías los vectores torcidos.
Fes-la igualment. Sí, verdad,
que mis rimas, la verdad es que eran bastante buenas también.
Hasta más bien pensadas. Yo lo faría igualment y ya está.
Sí, pero es que ha perdido el papel con todo lo que había apuntado.
Tots malament. Vale, un altre tema.
Un altre tema que ens queda un minut.
Vale, segur que molts heu vist una vegada aquesta mena de peeling on poses els peus dins una peixera i hi ha desenes de peus.
Fa bastant de fàstic, eh? Sí.
Marta?
El tema dels peus, amb els peixets allà menjant-te les peus. És que només d'imaginar-m'ho...
Doncs ara ha arribat la pedicura feta per crancs carnívors.
Ai, com
va. I és que el youtuber Michael Varela ha publicat un vídeo on ensenya com hi ha un cranc que li arrenca les pells mortes i la brutícia de sota les ungles. I ell diu que porta, des de que era petit, fent-se la pedicura d'aquesta manera i de franc, des de que era un nen. Això passa a San Diego, Califòrnia.
Pues mira, este chaval, como Elon Musk, un visionario.
O como Jesús Gir.
O Jesús Gir. Això és.
I és una espècie de crancs ratllats que medeixen uns 2 centímetres i s'espanten molt fàcilment i diu que a vegades ha d'esperar hores perquè vinguin els crancs i li retirin...
Perquè no tenen gana?
No, sí, el que passa és que s'espanta. Llavors has d'estar molt quiet, el riu esperant a que vingui el cranc i et tregui el que tens sota les ungles.
Sí, és el millor que podem fer després d'aquesta notícia. Eulàlia, que tinguis un bon vespre. Eh?
Igualment.
Vinga, fins demà.
RAC 1.
Posa't en plena forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n membre ara. Emporta't una bossa d'esport de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Queden 3 dies. Basic Fit. Go for it.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros, embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros. Descobreix el futur dels creuers.
Des de 1959, sempre al teu costat, t'acompanyem en aquest moment especial. Palacio del Bebé.
A Palacio del Bebé hi trobaràs un equip d'experts en mobiliari infantil, juvenil i també per a tota la llar.
Aprofita aquestes rebaixes per aconseguir solucions úniques per casa teva.
Demana'n cita a palaciodelbebé.com.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Últimes funcions del musical que ha arrasat a Barcelona. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
L'American School of Barcelona obre un programa de beques pel curs 2023-2024. La beca cobrirà el 100% de les taxes i despeses dels dos anys del programa Batxillerat Internacional per a Estudiants de Quart d'ESO. Consulteu les condicions i més informació a www.asbarcelona.com o admissions@asbarcelona.com.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia indispensable per gaudir del vi, amb la qual descobriràs els 100 vins imprescindibles d'aquest any d'acord amb les recomanacions dels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vinos 2023, guardonada com el millor llibre europeu de vins, per només 9,95 €. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC1, Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia, treballar al món de la nit i deixar les drogues. Nit i drogues, una parella que a vegades sembla absolutament indissociable. Clar, Maria, ara passa una cosa, que és que tinc un paper que no és el que toca.
Tens un paper equivocat.
Del 1187, és el programa número 1187.
I a quin estem ara?
1398.
Malament.
O sigui que això, mira, el 1187...
Ara estàs llançant el bo.
Estic llançant el dolent.
Ah, val. Sí.
Ara tinc el bo. Avui a Islàndia, com que és dimarts, toca Xavi Bosch a les 7, però aquestes coses passen. Xavi Bosch, bona tarda.
Aquell dia també era dimarts, o no?
No ho sé. És que he començat a llegir des... I dic, perdona, dic, però què és això?
Però parlarem de drogues i de la nit, avui, o no?
No parlarem de drogues i de la nit, no. Mira que ens han passat coses, eh? Però aquesta encara no havia passat. 1.398 programes.
Boníssim. Sou carn de diàling.
Que bo.
Ara hi ha algú corrents imprimint el guió d'avui a tota velocitat.
No sé si la Maria el tenia. Vull dir que no sé què ha passat.
Jo crec que has agafat uns fulls... Per...
Reciclats.
Tornem a començar. Si són les 7 i 2, això és Islàndia.
Això és Islàndia ordenat, avui. En fi, no, home, que avui hi ha Xavi Bosch, que avui hi ha Ana Ponsí a partir de les 8, i entre l'un i l'altre... Avui saps què parlarem, Xavi? Parlarem de la història d'una revista que va tancar fa 5 anys, que quan et digui el nom... Em diràs, però fa 5 anys o en fa 20 que va tancar aquesta revista?
A veure.
Interview.
Potser sí, que hauria dit en fa 5, sí.
Doncs, jo no sé, fa 5,
però... Em fa una cosa més antiga, no?
Però realment queda com una cosa més antiga, Interview. En fi, en parlarem, perquè parlarem de... Tinc aquí uns exemplars de col·leccionista, d'aquella portada famosa de la Marisol de 1976, i d'unes fotos que tu, que has rebuscat tant... en la història del Barça, és molt probable que et soni.
Migueli.
Ah, ostres, que fort.
El Migueli amb pilotes, amb una pilota davant de les pilotes.
Sí, fortíssim. Aquella... Era el número 4 d'Interview, era el juny del 76, feia un mes que havia sortit, i resulta que el central, el gran central de l'època, el Piqué, el Puyol...
Dels el Tarzán.
El Tarzán Migueli. Sí, amb tot el cos aquest, amb unes fotos... Ell no es pensava que fossin per Interviews, unes fotos que es veu que li va fer... No sé si tu en saps més, però un fotògraf francès li havia fet la foto aquí amb una tovallola del Barça i només amb una pilota d'aquelles que teníem nosaltres quan érem petits, blanques i negres.
No en sabia més detalls de la... Recordo perfectament la fotografia, però la història de la fotografia ni idea.
No, Agustí Montal va quedar bastant content, em sembla, aquí, el president del Barça, quan va veure això. En fi, Xavi, tu sentirem més històries al voltant de la revista Interview. No parlarem de drogues, no parlarem de
ni
nit.
Ni del món de la nit.
Ni del món de la nit, avui. Ja n'hem parlat prou els últims dies del món de la nit, que hi ha hagut...
Per un moment he pensat, hòstia, una altra vegada drogues i nit.
Ja tornem a parlar dels reservats, no?
Va, 7 i 4 minuts, ordenem-nos, anem pel m'ha agradat, no m'ha agradat.
Thank you.
ordenem-nos, anem pel m'ha agradat, no m'ha agradat.
M'ha agradat. No m'ha agradat.
M'agrada veure la manera com la policia ha resolt ràpid i bé l'enviament de sobres bomba a Pedro Sánchez i a l'ambaixada ucraïnesa fins a arribar a detenir el Pompeyo, un home jubilat de Miranda de Ebro. En els sobres hi havia totes les pistes. De fet, els dos tipus de segells emprats, combinats, només es venien a Burgos. El sobre, un dinar 5 amb un plec i un tipus de solapa molt concret, només es venien per internet. I l'empresa fabricant va donar el nom de tots els compradors online fins que la policia va trobar en tota l'àrea de Burgos un home que n'havia comprat 25. Van mirar aleshores si aquest home havia comprat més coses online el mes de novembre i va resultar que sí, que a través d'Amazon havia comprat metge, interruptors i nitrat de potàssic, entre altres coses. Per tant, ja ho tenien. Era el Pompeyo. Conclusió. No deixis rastre digital. Compra els sobres a la papereria i els interruptors a la ferreteria. I si fabriques bombes, que siguin de quilòmetre zero. No m'ha agradat llegir tantes crítiques bones per una pel·li nominada als Oscars que es diu La balena, i que va d'un home amb obesitat mòrbida que ja en té prou de malviure. Doncs bé, al New York Times, Roxane Gay, que és una escriptora que sap el pa que s'hi dona amb el sobrepès, en fa una crítica demolidora. Ho titula La balena és una pel·lícula duríssima amb l'obesitat. Diu que està indignada, que el menyspreu dels cineastes pel protagonista és constant, que la pel·li manipula, que és patètica i que els directors han volgut demostrar que l'obesitat és el pitjor fracàs humà, una cosa menyspreable que cal evitar, costi el que costi. Segurament, malgrat tot, aniré a veure la pel·lícula. Aquest cop, però, sense crispetes ni Coca-Cola 3XL. M'ha agradat anar al teatre a veure Raquel Sans i el Ramon Madaula fent de Buffalo Bill. És molt interessant el moment que Buffalo Bill explica que va muntar el seu circ espectacle al centre de Barcelona i que cap altra gran ciutat europea, ni a Londres, ni a París, ni a Roma, no li havien posat tants problemes de permisos i tantes pegues de papers com aquí. Estem parlant, atenció, del 1889. Han passat 130 anys i continuem igual. Som el paradís de la paperassa, de posar pegues, que sempre falti o un paper o un permís per poder fer les coses. Aquí sempre ens treuen les ganes de fer coses per culpa de la burocràcia. No m'ha agradat saber que ja hi ha tants alumnes que presenten els treballs fets per la intel·ligència artificial. Li pots demanar el treball que vulguis, en l'idioma que et convingui, i et tornen un treball de redacció perfecte, de la dimensió necessària, sense faltes i gratis. Ara ja no cal copiar els treballs del rincondelvago.com. Amb la intel·ligència artificial, aviat, no caldrà tampoc ni redactors als diaris. Faci'm un text, sisplau, de 800 espais sobre qui és en realitat Cristóbal Martell, l'advocat de Dani Alves. I la intel·ligència artificial et dirà a favor o en contra. I tu tries, i la intel·ligència artificial t'ho fa. Feu la prova. Espanta-hi tot de veure fins on podem arribar. M'ha agradat l'article que dissabte va publicar el diari Ara l'escriptora Carlota Gurt sobre l'abús, diu ella, que li demanin ser jurat de premis literaris sense pagar-li la feina. O que per les presentacions de llibres, l'autor que entra que hi va, que ho fa i que torna i passa 4 hores, no vegi ni un duro. I sobretot, la cosa ridícula, diu ella, que l'autor de cada llibre només percebi el 10% brut de cada exemplar venut. Aquest és el tema. És a dir, de tota la cadena, editor, distribuïdor i llibreter, qui menys percentatge li queda és el que ha estat un any o dos o vuit escrivint aquella obra que és l'autor. El dia que ens posem tots els escriptors d'acord a protestar i tallem la Gran Via en hora punta, potser arribarem a aconseguir que ens paguin en comptes del 10%, què sé jo, l'11% de drets d'autor. Vinga, va, firmeu el 20% i no se'n parli més. I finalment, no m'ha agradat que Marie Kondo, ara surti i digui em dono per vençuda, no cal ser tan ordenat. Escolti, vostè m'ha fet plegar els calçotets com mai no els havia plegat. Tinc el calaix dels mitjons que sembla un aparador de Santa Eulàlia. He llançat totes les llibretes de 5è DGB que tant m'estimava. Ordeno les pomes de la nevera per colors. Tinc els recanvis del raspall de dents en fila índia. I ara surt i em diu que n'hem fet un gra massa? Si no fos perquè no vull forçar el director de RAC1 a haver d'actuar sobre els límits de l'humor, ara mateix faria un acudit sobre Pearl Harbor.
Espero, Xavi, que ens avisis el primer dia que els vaticinis estiguin fets amb intel·ligència artificial.
Exacte.
Eh? Perquè això també deu poder-ho fer, no?
També deu poder fer.
Clar, no ho has provat, no?
No, però m'heu donat una idea brillant. Un dia, sense dir-vos-ho, ho provaré i a l'hora de resoldre ho diré. Ep, avui no he estat jo, avui ha estat la intel·ligència artificial.
Quina nota vol treure, no? Perquè si és a la carta, doncs, escolta, pots triar la nota i pots triar-ho tot.
Jo crec hi ha dies que la intel·ligència artificial ho faria millor que jo, però n'hi ha dies que potser jo guanyaria la intel·ligència artificial.
Estaria bé.
Com una lluita, sí.
Exacte, fer la competició. No?
Ah, exacte.
Sí. A veure qui li va més bé.
Obrim el sobre de vaticinis del Xavi i obrim el sobre de vaticinis de la intel·ligència,
artificial. Bé, 7 i 10 minuts. Sense intel·ligència artificial, anem pels vaticinis. Ho veus tot com un rellotge, no, avui, Xavi?
Sí, no, Marie Kondo veig que ha passat també per Islàndia. Ho ha ordenat tot.
Mare de Déu. Vaticinis per obrir dimarts 31 de gener del 2023. El sobre és aquest. Vull dir, el sobre és el que és.
El sobre és el que
és. A dins no sé què hi deu haver, però ja ho veurem.
El sobre el va tancar el Xavi dilluns de la setmana passada a 9:15 de la nit. Som-hi. A veure, comencem pels vaticinis esportius. El primer, Copa del Rei, val un punt. A partit únic contra la Reial Societat, el Barça passa ronda.
1-0, gol i espectacle de Dembélé, el Barça va passar ronda.
Tu passes primer punt, 1-1.
1-1, segon vaticini, Lliga. El Girona rep el Barça i encaixa, màxim, un gol.
És bo aquest, eh?
Boníssim.
El Girona rep el Barça i encaixa, màxim, un gol. Girona 0, Barça 1, gol de Pedri.
Quin greu que no valgui dos punts. 2-2.
Boníssim, 2-2. Tercer vaticini, també val un punt. Eurolliga de bàsquet, el Barça juga a Madrid i perd.
Final del partit, Real Madrid 73, Barça 73. A la pròrroga va perdre el Barça.
3-3.
3-3, escolta'm-ne.
La intel·ligència artificial, que es retiri.
Exacte.
Quart vaticini. Aquest sí que val dos punts. Open d'Austràlia de tennis. En homes, guanya un home que no l'havia guanyat mai. En dones, guanya una dona que no l'havia guanyat mai.
Optava pels debutants, no?, per dir-ho d'aquesta manera. Tsitsipas no l'havia guanyat mai, va arribar a la final, però la va perdre amb Djokovic, que ja en tenia 9. Per tant, va guanyar un que ja el tenia. I en dones, va guanyar espectacular Arina Sabalenka. Quin partidàs, quina canya de jugadora. No l'havia guanyat mai. No havia guanyat mai, de fet, un trofeu de Gran Slam.
Per tant, com que valia dos punts, un sí que te l'emportes. 4-5.
4-5, molt bé, els vaticinis esportius avui.
Avui sí.
Anem a política. Cinquè vaticini, val un punt. Ara sí que sí, els pressupostos són aquí. Els pressupostos, Xavi...
Potser els hi cal una mica d'intel·ligència artificial, sí, els pressupostos. Sí.
Per culpa d'Illa i Aragonès, porto 3 setmanes regalant punts. Però aquest, home, us demano que si d'aquí la mitjanit es tanqués o s'anunciés l'acord, no? Potser. No?
No? Quan t'entrebanques amb una pedra, t'hi entrebanques...
A 7 i 12 es dona ja per tancat, que no hi ha pressupostos.
Es dona per tancat. Mira, 7 i 13 encara no n'hi ha, tampoc.
4-6, em sap greu.
4-6. Sisè vaticini, val dos punts. Premi Òmnium de Literatura. El guanya un home que es diu Sebastià.
El Premi Òmnium de Literatura a la millor novel·la del 2022. Hi havia 3 finalistes, una dona, la Maria Barbal, i 2 homes. I aquí hi havia truc. Tots dos deien Sebastià. Sebastià Portell i Sebastià Alzamora, que és qui l'ha guanyat.
6-8.
6-8. Home, això va molt bé, eh? Queden 2 vaticinis, queden els clàssics. Anem a l'obituari preventiu. Val un punt. Un decés de carretera és un adéu que no s'espera.
El País d'ahir, una tragèdia, diu el titular, mor el campió de NASCAR, el pilot mexicà Federico Gutiérrez, als 17 anys. No va ser en una cursa, el noi anava per la carretera amb el seu Porsche, va topar amb una furgoneta i va morir.
7-9.
I vuitè i últim vaticini, Joan Carles de Borbó continua sent rei emèrit.
I li queda una setmana menys perquè deixi de ser-ne. A més, ara pagarà els impostos a Dubai, ja no els pagarà a Espanya, tot plegat un escàndol. Però ell continua sent rei emèrit.
I tu continues sent el rei dels vaticinis perquè un 8 de 10 que ara feia dies que, i setmanes que no treies una nota tan brillant.
Tan alta.
Quan un programa... 23, potser no... Quan un programa comença bé, els vaticinis...
Exacte. Exacte.
Tot va rodat.
De fet, el director de la ràdio m'ha enviat una emoticona, no sé si saps aquells que és un cap que explota, diguem?
Sí.
No sé si és pel començament del programa, pel teu últim...
Per
la teva referència. No ho sé.
Podem veure una mica tot.
Director, prometem millorar-ho. Només portem un quart d'hora de programa. Queda una hora i quart, encara.
Però l'Ondes ja el tenim, no?
Ja el tenim. Escolta'm, el tenim a la ràdio. Tots som un. Xavi, que vagi molt bé aquesta setmana. Fins dimarts.
Gràcies.
De seguida, la revista Interviu a Islàndia.
Islàndia, amb Albert Om.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia indispensable per gaudir del vi, amb la qual descobriràs els 100 vins imprescindibles d'aquest any d'acord amb les recomanacions dels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vinos 2023, guardonada com el millor llibre europeu de vins, per només 9,95 €. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
Sap què és el millor contra el fred? Les segones rebaixes de Montse Interiors. Sí, has escoltat bé, segones rebaixes. Productes increïbles per la llar i més a uns preus encara millors. Pijames, fabricació pròpia home i dona, abans des de 49,95 €, ara només des de 19,95 €. I pijames, fabricació pròpia infantils des de 9,95 €. Vine a les segones rebaixes de Montse Interiors. A les nostres 27 botigues i a montseinteriors.com.
RAC 1 i Fira de Barcelona presenten El món a RAC 1 amb Jordi Basté en directe des de l'Integrated Systems Europe 2023, el congrés líder mundial de la indústria audiovisual. Divendres 3 de febrer, des de les 8 del matí, visitarem l'IESI en la seva última jornada. Al Saló on es presenten les principals innovacions tecnològiques a nivell mundial.
Conferències, esdeveniments, experiències inspiradores.
Parlarem amb experts i farem tertúlia i visitarem els diferents estands. Divendres 3 de febrer, al món a RAC 1 des de l'IESI 2023. RAC 1, tots som 1. Islàndia, amb Albert Om.
Aquest diumenge ha fet 5 anys que va tancar Interviu. Avui volem reconstruir la vida d'una revista que ja és història i que sembla que faci molt més temps que va desaparèixer. Jo tenia 9 anys quan va sortir el primer número d'Interviu, al maig de 1976, pocs mesos després de la mort de Franco i d'aquest moment.
Manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Tenia 9 anys, no recordo anar al quiosc a comprar l'Interviu, però sí que recordo veure-la tot arreu. El podies veure a casa, al bar, a la barberia. Interviu era una revista, en aquella època, extremadament popular. Eva Català, bona tarda.
Bona tarda. Mira, quan va sortir aquesta revista, encara faltaven 12 anys perquè jo naixés. Tampoc recordo haver-la comprat mai, ni haver-la vist als llocs per on em movia. Ja havien passat els grans anys d'Interviu.
Interviu neix a Barcelona, se l'inventa l'editor del grup Z, Antonio Asensio, en un moment en què després de 40 anys de dictadura, és a dir, feia mesos, només que s'havia mort Franco, s'havien de guanyar espais de llibertat. I això es feia de moltes maneres, per exemple, amb concerts com el de Llach al Palau d'Esports.
On vas amb les banderes i avions i tot el cercle de canons que apuntes al meu poble?
Això era el gener de 1976, o concerts també aquell mateix any, com el de Raimon a Madrid.
Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Jo vinc d'un silenci que rompre la gent que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat.
Ramon d'Espanya, periodista i escriptor, va ser primer lector d'Interviu i després hi va acabar col·laborant cada setmana. Es va afegir a una llista de noms il·lustres que hi escrivien, com Vázquez Montalbán, Camilo José Cela, Umbral, Forges, Peric o Juan José Millas. Ell m'ha explicat quina era la idea original d'aquesta revista.
Bé, jo diria que és un producte típic de la transició, no? En el sentit de que és una revista que va sortir per oferir als espanyols el que no havien tingut durant 40 anys, que bàsicament era sexe i informació política, que no fos informació propagandística del règim franquista.
Sexe, informació política, deia Ramon d'Espanya. També hi podríem afegir successos. Una mica de sang i fetge, que n'hi havia bastant a Interviu, sobretot aquells primers anys, amb fotos que ara, quan repasses números antics, serien absolutament impublicables per la seva cruesa. Recordo Franco intubat per tot arreu en la seva agonia, al llit, els seus últims dies. També Salvador Dalí, a casa seva, fotografiat molt malalt, ja segurament les últimes fotos que vam veure de Salvador Dalí viu, o fotos també de cadàvers, primers plans dels marquesos d'Urquijo, que els havien segrestat i assassinat, o de cossos carbonitzats en una tragèdia que alguns recordareu, la del càmping dels Alfacs, a l'Ebre, a finals dels 70. Però deia Ramon d'Espanya un ingredient molt important. El sexe.
Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.
Sexe volia dir una dona a la portada, més o menys despullada, que era el reclam d'un ampli reportatge fotogràfic amb aquella noia en pàgines interiors. Ara és impensable un tipus de portada així. En aquell moment també era un impacte, però per motius totalment diferents. Veníem de 40 anys de censura i d'ultracatolicisme en què els cossos havien d'estar totalment tapats.
Clar, i es mor Franco i arriba el que es va conèixer llavors com el Destape. El Destape al cinema, però també el del Destape als quioscos. La llista de famoses que va arribar a despullar a Interviu dona perquè la recitem, Eva, tal com es feia el programa de tele de moda en aquell moment.
Doncs vinga, per 25 pessetes, noms de dones que van sortir despullades a Interviu, com per exemple Marisol.
Marisol.
Lola Flores.
Rocío Jurado.
Tita Cervera.
Isabel Pantoja.
Marta Sánchez.
Sabrina.
Samantha Fox.
Chicholina.
Pamela Anderson.
Ana Obregón.
Alaska.
Maribel Verdú.
Victoria Abril.
Emma Suárez.
Najwa Nimri.
Sunta Serna.
Terelu Campos.
Raquel Mosquera.
Ana Igartiburu.
Belén Esteban.
Paula Vázquez.
Bimba Bosé.
Marlene Murró.
Yola Berrocal. Clar, vindria allò de campana i s'hi acabó, però de fet no s'acabaria, perquè la llista és interminable. Són 42 anys d'Interviu, són 2.042 números de la revista, per tant, 2.042 portades.
He parlat també amb el fotògraf míting d'Interviu, el César Lucas, ara té 82 anys, i li he demanat per què sortien despullades tantes dones tan famoses, que en alguns casos no havien fet mai abans i tampoc ho tornarien a fer després.
Algunes lo hicieron porque era una especie de grito a la libertad, era una forma de un tipo de manifestación en ese aspecto, y otras lo hicieron a lo mejor simplemente por dinero.
Interviu seguia el mateix camí que ja havien emprès anys abans, no?, en països que vivien amb llibertat, com per exemple revistes franceses, també americanes, el Playboy era una referència, indiscutiblement. El que es tractava és que el que passava al món en aquell moment també pogués passar a Espanya, no? I es va aprofitar que els primers mesos després de la mort de Franco hi havia més màniga ampla amb els nus que no pas amb les llibertats polítiques. Era com si, amb tantes imatges de dones despullades al cinema o a les revistes, es volgués entretenir la gent perquè no tingués altres idees més revolucionàries.
Però si tota la història d'Interviu s'hagués de resumir només amb una imatge, segur que molts oients contestarien com l'escriptor Ramon d'Espanya.
Sembla que el de tothom gairebé, que és el número amb la portada de la Marisol nua, no? Que va ser com una mena de daltabaix, no? La niña prodigio de les pel·lis dels 60, convertida en una adulta i sense roba. Fins i tot s'explicava una anècdota que jo crec que crec que és certa, d'un tio que, tornant de França, li havien parat la policia a entrar a Espanya i li havien requisat el número de l'interviu i va aconseguir que li tornessin ensenyant que era una revista espanyola i que s'havia publicat sense cap problema. O sigui que el funcionari encara tenia al cap que aquestes porqueries només podien venir de França, no?
I aquest número del qual parla el Ramon d'Espanya, avui el tenim aquí sobre la taula de l'estudi de RAC1, aquest número era el número 16 d'interviu, el 2 de setembre, una revista que valia 40 pessetes en aquell moment, i surt la Marisol portada, amb un titular que diu desnuda i joven. No feia ni 4 mesos que sortia interviu, no feia un any que s'havia mort Franco, i fins aquell moment les noies de portada d'interviu no ensenyaven els pits a la portada. No podies estar al quiosc amb una imatge així, una revista editada a Espanya, no? T'ho trobaves a dins, diguem, no? Marisol va ser la primera i el titular, en pàgines interiors del reportatge, ja era molt indicatiu de què és el que pretenien amb allò, no? Marisol, el bello camino hacia la democracia.
Aquí està bé aclarir també què va passar exactament, perquè Marisol no es va fer mai aquestes fotografies per sortir despullada a l'interviu. César Lucas, amb qui eren amics, li havia fet les fotos despullada perquè ella les necessitava per un altre projecte professional, una pel·lícula. Les fotos es van fer l'any 70 i es van acabar publicant a interviu 6 anys després. Com és, César Lucas, que van sortir les fotos de la Marisol?
Pues se deciden cuando el director de interview, el dueño de interview, sabe que yo había hecho esas fotos, quiere verlas, las ve y decide publicarlas, y yo pensé que se estaba jugando que la revista la hubieran secuestrado y hubiera desaparecido. Y no solamente no pasó, sino que esa es una portada que se reproduce constantemente cada vez que hay referencias a esa época, a esos momentos, y se reproduce como un símbolo de lo que representó la libertad de prensa, el cambio, la democracia, muchas cosas, y se utiliza esa imagen como otras imágenes, como un símbolo de ese momento.
Aquesta foto que César Lucas li va fer a Marisol despullada va tornar a ser portada d'interviu precisament en el número especial de quan va tancar la revista, el 29 de gener de 2018. Aquest diumenge ha fet 5 anys. Si el 1976, per això, la foto a la portada era en color, el 2018 era en blanc i negre, no? Aquest negre, aquest dol, perquè era el final d'interviu. Són fotos aquestes de Marisol, com recordava també el fotògraf, que tornem a veure cada vegada que es parla del pas de la dictadura a la democràcia. És com si Marisol s'hagués convertit, sense voler-ho ella, en la Mariana espanyola.
Interviu, de fet, va fer negoci de males maneres amb unes fotos de Marisol sense el seu consentiment. L'impacte va ser tan bèstia que aviat farà 50 anys i encara n'estem parlant. I no t'estranyi que el dia que es mori Marisol aquesta foto sigui portada en algun diari.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos. Camino sobre la mar.
Dèiem que el sexe no era l'únic reclam d'aquesta revista, de l'interviu. Per exemple, en aquest mateix número que tinc a les mans, el de la Marisol a portada, hi havia una entrevista de 5 pàgines a Joan Manuel Serrat, a qui estem escoltant, que acabava de tornar de l'exili. S'havia passat un any a l'exili i quan torna a l'Empordà van entrevistar-lo 5 pàgines dedicades a Joan Manuel Serrat.
Aquesta barreja de continguts, que era interviu, la va definir molt bé l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán, que hi va escriure durant molts anys. Deia que Interviu era com una panera de Nadal on podies trobar des d'una llauneta de caviar a un xoriço, tot molt ben embolicat amb un paper de celofán.
Entre el caviar, com deia Vázquez Montalbán, que podies trobar en aquella revista, hi havia els reportatges de Xavier Vinader, un dels grans periodistes d'investigació que ha donat Catalunya. Interviu, en aquell moment, s'atrevia a publicar allò que potser altres mitjans encara no gosaven. Per exemple, les investigacions de Xavier Vinader que connectaven l'ultradreta i els cossos policials a Espanya.
L'any 1983, Xavier Vinader està exiliat a París. La justícia espanyola l'ha condemnat a 7 anys de presó per imprudència temerària professional amb resultat de 2 assassinats. Un reportatge seus publicats a la revista Interviu havien causat una gran polèmica. Basant-se en declaracions de l'expolicia nacional Francisco Ros Frutos, Vinader va denunciar amb noms i cognoms la guerra bruta parapolicial contra el nacionalisme basc. L'expolicia va ser víctima d'un atemptat i setmanes després, ETA va assassinar 2 ultres, un dels quals havia estat esmentat en els reportatges. En comptes d'investigar la guerra bruta, la justícia espanyola va processar l'expolicia i el periodista.
Les denúncies judicials contra Interviu eren constants en aquella època, també atacs a quioscos, s'havien arribat a cremar revistes, però en el cas de Vinader les conseqüències, sobretot, van ser molt greus per ell, com va explicar en un documental de TV3.
Em vaig convertir, malgré moi, pesar meu, en el primer exilat de la democràcia espanyola, no? I en abanderat de la lluita per la llibertat d'expressió.
Un altre reportatge molt sonat d'Interviu, aquest ja als anys 90, va ser sobre Luis Roldán, el director general de la Guàrdia Civil. El titular, Las orgías de todo un director general. I se'l veia a ell, en calçotets, assegut en un sofà, mentre una noia li tirava uns sostenidors i a la taula hi havia restes d'alcohol i d'altres substàncies.
Reportatge de l'any 94, aquest dedicat a Luis Roldán, aquell famós director general de la Guàrdia Civil. I mira, ara que sabem tants detalls de què fa Dani Alves a la presó de Brians 2, un altre dels gèneres que semblaven preferits d'Interviu eren les fotos dels famosos que anaven a parar a la presó. Dones despullades, d'una banda, i homes a la presó, que també donaria, si ens hi poséssim, no ens hi posarem, però també donaria per un 1-2-3, perquè n'hi van sortir moltíssims.
Sí, sí, un festival. Ruiz Mateos, per exemple, netejaven la presó. Tejero, fent esport. Javier de la Rosa, al pati amb altres presos. El Duque de Feria, a la seva cel·la, o Luis Bárcenas, fent gimnàs.
La corrupció també va ser un altre dels filons que va explotar la revista, que va tenir 13 directors en 42 anys. El primer director d'Interviu va ser Antonio Álvarez Solís, tot homes, aquests 13, menys una dona, Teresa Viejo.
Teresa Viejo, a qui molts coneixem, de presentar magazins a la tele, escrivia una columna setmanal sobre els homes a Interviu, fins que un dia li arriba l'oferta per dirigir la revista.
Solo podía hacer l'Interviu. Esto también me lo explicaron. Que una revista de ese cariz apostara por una mujer al frente solo podía permitírselo Interviu, porque Interviu transgredía e iba por delante de los deseos de la sociedad, si quieres. O sea, los olfateaba y decía, va, ¿vais por ahí? Pues yo doy 2 pasos donde vosotros dais 1.
He parlat amb ella dels records que té dels seus 2 anys com a directora de la revista, del 2002 al 2004. Teresa Viejo sabia perfectament que allò era una revista sobretot per homes i que no havia de tornar-se boja canviant-ho tot. És el que Ramon d'Espanya m'ha definit com una revista de barbaria.
Igual a Can Llongueres o llocs així una mica fashion, igual no, però la típica perruqueria d'homes de barri era una presència habitual. Jo crec que hi havia gent que anava a tallar-se el cabell amb més freqüència de la necessària només per poder agafar l'Interviu i poder llegir-lo sense que s'enterés la seva dona, no?
Tenim aquesta revista de barbaria que diu a Ramon d'Espanya, però jo he volgut demanar-li a Teresa Viejo com funcionava això dels nus, si una de les funcions de la directora d'Interviu era negociar amb les dones perquè sortissin despullades.
En mi caso, voluntariamente lo hice aproximación no económica, yo no hablaba de cuestiones económicas, hablaba mi subdirector, pero sí hice aproximación con algunas personas que me apetecía tenerlas en la portada. menciono a Aníbal Artiburu, Miriam Díaz Aroca, María José Suárez, sin nombres que fueron muy, muy, la propia Belén Esteban, ¿no? Que Belén se resistía porque habíamos publicado, yo recuerdo, y la propia el propio consejo editorial del grupo se resistía, pero ya teníamos, cuando antes de llegar tú me decían, ya habíamos publicado un robado, pactado de esos de la playa, y decía, pero ¿esto de qué estás hablando? Si yo no estoy diciendo de mostrar carne, yo estoy diciendo vamos a convertir a la princesa del pueblo en princesa de verdad.
Boníssim, això, eh? La princesa del pueblo la vamos a convertir en princesa de verdad. Sempre dones a la portada de l'interviu, amb excepcions contadíssimes. Recordo una portada de Jesús Vázquez l'any 2010 i una altra, que no era portada, però és una història que hauríem d'explicar amb una mica de més calma, perquè hem de tornar l'any 1976, el primer home despullat a interviu.
Som catalans i som barcelonistes.
Aquest és l'himne que es va fer pels 75 anys del Barça, que va ser el 1974, i dos anys després, el 76, us heu d'imaginar el que parlàvem amb el Xavi Bosch abans, no? Un home, Tarzán Migueli, que portava el 3 a l'esquena, que era una bèstia, que era el central del Barça, una mena de Puyol o Piqué d'aquella època. Doncs bé, la quarta setmana de publicar-se interviu, Àlex Botines va escriure un reportatge denunciant la corrupció al futbol espanyol. El reportatge es titulava «El futbol al desnudo», i la doble pàgina que obria el tema, que avui també tenim aquí davant amb un altre número de col·leccionista, era una foto de Migueli. Aquesta foto que m'agradaria, Eva, que descrivissis aquesta foto que tenim a doble pàgina.
Home, es veu un tros d'home, de Migueli, que entenc per què li deien Tarzán. Està estirat a sobre d'una banqueta de fusta amb una tovallola amb els colors del Barça a sota el cul, despullat. De pèl a pèl, no porta res, ni una peça de roba, ni una pulsera, res, despulladíssim, i només hi ha una pilota blanca i negra que li tapa el que vindria a ser la carn d'olla.
Això va ser un impacte tremendo, seria ara, imagina't el que devia ser el 1976, són unes fotos fetes, llavors, si continues el reportatge, no parla més de Migueli, eh? Parla de la corrupció al futbol espanyol de l'època, no hi ha cap entrevista amb ell, no és allò que dirien un posado de Migueli, sinó que són unes fotos fetes per un fotògraf francès, que igual que en el cas de Marisol, tampoc eren per ser publicades a interviu. Però en aquells moments, qualsevol cosa era bona per vendre.
Jo he estat repassant aquesta revista, la foto de Migueli i una mica els altres articles, i atenció, perquè és que he trobat una joia, que és una entrevista a Bárbara Rey en el moment del seu gran boom com a actriu i cantant.
La primera tarde que te vi, ya de ti me enamoré. El primer capítulo escribí, con el roce de tu piel. Luego comprendí que eras para mí.
En aquesta entrevista hi ha un moment on li pregunten a Bárbara Rey, la figura política actual com más atractivo? I sabeu què contesta? Diu, no sé si s'hi podrà poner. El rei Juan Carlos I, para mí, no tiene rival.
Home, això és boníssim, perquè, clar, la pregunta és, això és el 1976, mes de juny, ja estaven enrotllats aquí, Eva? O el rei va ser que va llegir l'entrevista, perquè m'imagino el rei anant a la barberia i llegint l'interviu, i va dir, calla, que si està interessada, doncs, escolta'm, potser podem compartir-ho, això.
A veure, jo, pel que diuen els que hi entenen aquesta relació, va durar amb alts i baixos entre 1976...
1976?
I 1994, o sigui que tot és possible. Potser ja estaven enrotllats i li va donar morbo fer aquesta resposta en públic mentre ells en privat doncs ja s'estaven enraonant.
Podria ser. Podria ser de tot aquí. En tot cas, és boníssim quan et submergeixes una mica amb la maroteca i et trobes perles com aquesta de Bárbara Rey.
Interview dice adiós después de 42 años de historia en los que formó parte de la vida de muchos españoles.
Sentíem Matías Prats a Antena 3 dient això, que l'interviu s'acabava. Això va passar el 29 de gener de 2018, fa 5 anys, però sembla, segons com, a vegades que en faci 20 que no hi ha interviu. L'última portada, de fet, va ser per una catalana, una noia de Reus, Mari Markova, dependenta d'una botiga de roba, almenys en aquell moment, que havia guanyat el títol de Chica Interview unes setmanes abans. I mira què explicava Mari Markova a Canal Reus que li havia passat després de sortir despullada d'interviu.
Pues la verdad es que muchos han venido a pedirme autógrafo, ¿sí? que es raro porque yo no me siento importante y es como que te escribo ahora. O sea, pero no, muy bien, se lo toma muy bien. De hecho, que la gente viene, me felicitan, bueno, muy, muy, muy contenta la gente. Nadie me ha dicho, uy, ¿qué haces tú aquí?
Hem anat sentint durant aquesta reconstrucció de la història d'Interview les veus de Ramon d'Espanya, que la llegia i escrivia, Teresa Viejo, l'única directora de dona, i César Lucas, el cap de fotografia de la revista i autor, entre d'altres, moltes fotografies, aquestes típiques i mítiques de Marisol. A tots tres els he demanat per què es va acabar Interview.
S'havia convertit una mica en representant, com dirien els de la muchachada Nui, el mundo viejuno, no? O sigui, era... Jo crec que molta gent la trobava ja una mica rància.
Pretender mirar con las gafas del año 23 el Interview de los años 80, el Interview que dirigí yo, o sea, yo ahora mismo tú me dices, dirige Interview, tienes, bueno, yo hago otra publicación. Primero que no lo hago porque mi vida ya está en otra cosa, me estoy doctorando en psicología, yo me dedico a otra cosa. Y al mismo tiempo no haría esa publicación.
Bueno, pero eso ha pasado también con el cine, ¿no? El cine tuvo una época, en el principio de los años 80, pues que el cine, cualquier cosa que había en el cine era cualquier cosa con tal de que salieran desnudos. Ese tipo de cine ya ha pasado a la historia, ya no se hace tampoco. Pues por eso, porque en aquel momento hacía falta de pronto una rebelión, y una rebelión que se identificaba en una serie de cosas. Y eso ya ha pasado, y esa rebelión hoy ya no es necesaria.
Deixa'm, Albert, per acabar una última curiositat, perquè jo quan parlava amb el César Lucas, aquest gran fotògraf que ara té 82 anys i aquesta veu tan, tan maca, no?, i tan tendra, jo m'imaginava casa seva plena de fotos, de totes aquestes fotos històriques que ha anat fent durant tota la seva vida. Li pregunto i em diu això.
No, en mi casa no hay ninguna foto colgada en una pared.
No me lo puedo creer. ¿Ninguna?
No.
¿Por qué?
Pues porque yo nunca he hecho las fotos para colgármelas en mi pared, en mi casa, para hacerme un álbum con mis fotos. Mis fotos las hacía para que las fotos se publicaran y para que las fotos las viera mucha gente.
Doncs boníssim aquest detall final d'imaginar-nos una casa diferent a la que tu tenies al cap,
sí,
eh?
Sí, totalment.
No hi ha la Marisol quan entres allà amb una paret. La història d'Interview, que avui hem volgut revisar a Islàndia, que va començar a Barcelona el 1976 amb la idea d'Antonio Asensio, no?, el fundador del grup Z, i que es va acabar aquest diumenge, ha fet 5 anys, el 29 de gener de 2018, amb aquesta última portada protagonitzada, mira, casualment, aquelles coses de la vida, per aquesta noia de Reus, aquesta dependenta d'una botiga de roba. Queden 3 minuts per arribar a 3 quarts de 8, pausa, i de seguida ens posem al dia.
RAC 1. A Feubert et continuem ajudant a estalviar, perquè et donem fins a 80 euros en carburant per la compra de pneumàtics Michelin Cross Climate, els pneumàtics per als quals no caldrà que portis cadenes, perquè l'any 2023 et moguis com et moguis, a Feubert ens movem amb tu.
De Navajas, el último Mecano. L'espectacle més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles LED gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
Perquè el teu casament és irrepetible, gaudeix de l'experiència de vestir el teu dia més especial. Senyor et presenta la nova col·lecció de cerimònia. Vine al nostre showroom en moda nuvi permanent de Senyor i personalitza el teu vestit. A Barcelona, Manresa i Terrassa. Demana cita al 93 872 7395 i a trajesenyor.com.
Quatre actrius catalanes estan fent els preparatius per escalar el Fitzroy a la Patagònia.
Són Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Iscle i Natàlia Sánchez. Aconseguiran fer el cim?
El Fitz és una paret molt cabrona, jo ja la vaig intentar una vegada.
Mai una cordada de dones ha aconseguit pujar-la, mai.
Fitzroy, la nova comèdia de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Balbel, arriba al Teatre Borràs el 2 de febrer.
Més informació i venda d'entrades a entradesdevanguardia.com i a grupbalanyà.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Un peligroso asesino ritual ha nacido al abrigo de las montañas vascas. Nadie está a salvo del ladrón de rostros. Anez Estero y su unidad tendrán que encontrarlo. Regresa el mejor suspense con la nueva novela de Ivonne Martín, El ladrón de rostros, publicado por Plaza y Janés.
Torna l'èxit de la temporada passada al Teatre Goya. Quant temps em queda? Què faria si et quedés un mes de vida? Una comèdia per morir-te de riure. Escrita i dirigida per Marta Butxaca a partir del 8 de febrer al Teatre Goya. Compra les teves entrades al teatregoya.cat i a promentrada.com.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible.